Més informació a ib3notícies.com. Anys amb tu. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Avui de molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable, dissabte 11 d'abril. Avui xerrarem i molt d'esport, de com l'activitat física canvia les nostres vides, no només per estar en forma, que és important, sinó per prevenir malalties com la hipertensió, el colesterol, la diabetis, el sobrepès o l'obesitat, entre d'altres. Tindrem els estudis d'IB3 Ràdio a dues llicenciades en educació física, just ara que aquesta setmana s'ha celebrat el Dia Mundial d'això, d'activitat física. És el cas d'Helena Pérez i Marta Seguí, però també coneixerem el testimoni de gent gran que ha passat dels 70 anys i són un exemple de vida saludable esportiva sortint a córrer a diari i fins i tot competint a nivell, diguem, sènior en categories de més de 70 anys. Són, per tant, referents en autonomia i envelliment actiu. Com que avui tot és salut, o gairebé tot, i esport, a més serem a Eivissa per conversar amb un especialista en fisioteràpia esportiva adaptada per la gent gran. El Centre de Salut Es Viver té moltes activitats previstes per la setmana que ve. Són només alguns dels temes d'emportada d'avui que ara destacant, però, evidentment, hi ha molts altres vinculats a la salut i el benestar. No perdem ni un segon més. Aquí i ara comença Vida Saludable. Senten vostès la sintonia del repàs informatiu de la setmana a nivell sanitari. Som, per exemple, ara a l'Hospital de Manacor perquè recentment ha constituït el Fòrum de Pacients per incorporar la visió dels usuaris i la participació ciutadana. La Laura Calafat en té més detalls. Molt bon dia, Laura.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tots els oients aquí, desitjant que hagin tingut una bona Setmana Santa. Efectivament, l'Hospital de Manacor vol incorporar la visió dels pacients en la definició de polítiques i decisions organitzatives del centre i prendre nota de les seves opinions i reivindicacions. Per contar-nos en què consisteix exactament aquesta iniciativa, ja ens escolta Catalina Riera Sansó. Ella és la responsable del Fòrum de Pacients de l'Hospital de Manacor. Molt bon dia, Catalina. Gràcies per participar al nostre programa.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
Què és exactament el mencionat Fòrum dels Pacients i com funciona?
És que vosaltres ja m'ho heu dit tot, m'ho heu dit molt bé. Bueno, és una trobada, així com heu dit, entre les diferents associacions i entitats de pacients, usuaris de l'Hospital de Manacor, i els professionals sanitaris de l'hospital. Nosaltres quin... el que volem aconseguir és un espai de participació, de diàleg amb, entre aquestes associacions i nosaltres i l'hospital, sempre orientat a millorar la qualitat assistencial, la humanització, i que ells mos diguin realment els problemes que es troben quan venen a l'hospital, el que faríem millor. Bueno, és això.
Catalina, i a part d'aquesta participació i diàleg amb les associacions i els pacients, quins objectius vos marcau en el fòrum? Fomentar la humanització i la participació, com ja han dit, per exemple?
Exacte. Nosaltres el que volem és que aquest fòrum neix amb l'objectiu de donar veu als pacients i a les seves entitats, compartir experiències, identificar necessitats que tenen aquests pacients, treballar conjuntament per millorar, ja hem dit, la qualitat de l'atenció sanitària. Ja sabem que les associacions de pacients són un pilar essencial per avançar cap a un model assistencial més humà, més participatiu. Això realment és l'objectiu principal.
I com va anar la primera reunió de Constitució? I sobretot, qui va participar? Perquè quines persones formen part del fòrum, a més de les associacions de pacients i familiars vinculats a l'Hospital de Manacor, evidentment?
Sí. Mira, la primera reunió va ser un pot de presa de contacte entre tot l'equip directiu de l'Hospital de Manacor. Després va participar també el defensor dels usuaris, Bernadí Bou. Va participar en Paco González, que és coordinador autonòmic d'atenció a l'usuari i humanització. Varen i les diferents associacions que nosaltres varen convidar, Creu Roja, Diabetis, Esclerosi Múltiple, hi havia Aspaín, hi havia Síndrome de Ehlers-Danlos, Associació d'Asperger, Estel de Llevant, Fibromialgia, els pacients ostomitzats, totes aquestes associacions van ser com una primera trobada. Això vol dir que nosaltres no estem tancats de res. Si ara qualcú mos escolta o qualcú sap del fòrum dels pacients, que voldria, qualque associació que volgués participar, per favor, que mos ho faci saber, eh? que contacti l'Hospital de Manacor dient que vol participar en aquest fòrum, i nosaltres no estem tancats de res. Va ser una primera trobada.
Beníssim, clar que sí.
I aquesta primera trobada, la veritat és que van sortir propostes, idees molt interessants, perquè al cap i a la fi l'usuari és qui pot dir millor que ningú el que troba a faltar d'un lloc, és que se podria fer millor la problemàtica que tenen aquest pacient. I això per nosaltres és molta il·lusió, perquè és un espai de diàleg directe amb aquestes associacions i amb aquests pacients.
I quines són les aportacions o recomanacions que penses, Catalina, que recolliran en aquest fòrum ja més a futur? Per exemple, no? Com millorar l'experiència dels usuaris, importantíssim.
Evidentment. Vull dir, l'Hospital de Manacor es compromet a analitzar totes les qüestions plantejades en aquestes trobades, perquè després, si no, ens aniria no res. Nosaltres hem d'analitzar tot el que ens diuen aquestes persones, i que és això, el principal objectiu del fòrum. Ja dit, dia 30 de març el van constituir i va ser un primer contacte, i van sorgir coses molt interessants que ens van dir aquestes associacions. Que potser un se creu que ho fa bé, però després, quan l'usuari, serres amb l'usuari, te n'adones que tal vegada se podria fer millor. Això és l'objectiu principal. Vull dir, el que he dit, un espai de participació i diàleg. Ells ens ajuden molt a nosaltres, i nosaltres també intentarem ajudar-los a ells. És com una ajuda mútua.
Per tant, hi ha un compromís de l'hospital a prendre nota de tot el que es comuniqui al fòrum, no?
Evidentment. Perquè si no, ja l'he dit, vull dir, no tindria sentit. Aquestes reunions són per agafar totes les idees aportades, tot el que ens diuen aquestes associacions de pacients, usuaris de l'Hospital de Manacor, i després l'hospital, en són diferents professionals sanitaris, analitzen-les i mirar a veure realment si és possible una millora.
De totes maneres, Catalina, sempre serà més bo de fer trobar opinions o suggeriments per millorar amb un hospital nou que aviat els treballadors i pacients l'estrenaran. Hi ha ganes de començar a rebre consultes allà?
Jo no en tinc coneixement de la dada exacta, però vaja, que pareix que està equipat i falta res, detalls. Però la data ja no la tinc.
Però sí que hi ha ganes, no?, entre els treballadors i pacients.
Vaja que sí, i a més, els que hem pogut anar a veure aquest nou edifici, és realment un edifici molt modern, és un edifici net, és un edifici amb molta llum, i que nosaltres creiem que els usuaris s'han de trobar molt bé.
Estrenar sempre fa ganes, de totes formes.
Exacte.
Catalina, la darrera qüestió. Necessiten els pacients en general sentir-se més escoltats? És una cosa que cal millorar arreu del sistema sanitari, o que cada pic les direccions se'n cuiden de sondejar el que pensen els pacients?
Jo crec que sí, que el més important és escoltar els usuaris, ja sigui un hospital, ja sigui un altre lloc. Saps? Estem xerrant d'hospital, és que és bàsic que un usuari que troba que hi ha una cosa que pot millorar, per favor, que vengui. Ho va remarcar Paco González, ho va remarcar en el Fòrum dels Pacients, el coordinador autonòmic d'atenció a l'usuari. Se fan, totes les queixes que se fan es contesten, totes. Totes les queixes que una persona pot fer i bé salut per millorar, per una cosa que no està bé, per una cosa que ell diu, mira, ha estat un tracte incorrecte que m'han fet, per favor. Nosaltres demanem que mos ho diguin, que mos ho diguin, i després tot això se contesta i se valora i s'intenta millorar. Perquè que si no ho comuniques, no existeix.
Exactament. És importantíssim fer ús d'aquesta fulla que existeix a la disposició dels usuaris, de queixes i suggeriments per la millora, lògicament, de la qualitat assistencial. Moltíssimes gràcies, Catalina Riera Sensor, responsable del Fòrum de Pacients de l'Hospital de Manacor, i fins una altra.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès.
Som ara a Eivissa perquè la setmana que ve se celebra la Setmana Mundial de l'Exercici Físic, i a l'Atenció Primària de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera volen unir-se en aquesta commemoració, Laura.
Tant és així que el Centre de Salut es Viver hi haurà activitat dirigides a la població durant 3 dies, del dimecres 15 al divendres 17 d'abril. Un dels fisioterapeutes d'aquest centre de salut és Toni Riera, a qui ja saludam perquè ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic. Molt bon dia, gràcies per participar al nostre programa, Toni.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres per la vostra atenció.
Quines són les activitats que estan previstes per la setmana que ve?
Pues són tres. Una classe de ioga, una ruta saludable al voltant del centre de salut i una classe d'exercici terapèutic guiat, que serà la que faré jo.
Així que, per tant, serà en tot cas un exercici purament terapèutic.
Sí, és un exercici dirigit, estructurat, que busca, bueno, abordar diferents capacitats físiques i, bueno, a poc a poc, en funció de com sigui el grup.
I així, Toni, que tenen previst fomentar el ioga, com bé m'acontava vostè, o fer caminades i rutes saludables, qualque recomanació per la gent que fa ioga o que camina? Són activitats moderades per a tots els perfils?
Sí, són activitats que és molt important que hi hagi una comunicació entre la persona que imparteix la classe d'activitat i l'usuari, no? I allí es fa una adaptació a la situació de cada persona, tinguen en compte la potència terapèutica del grup.
Tenc entès que vostè ha preparat circuits adaptats a l'edat i a la forma física dels participants, perquè, clar, pot haver perfils molt diferents. Sobretot serà per gent gran i hi haurà gent de totes les edats?
En aquesta ocasió sí que està dirigit específicament a la gent gran. Tenim diferents activitats durant tot l'any aquí en el centre de salut que aborden a tota la població, però en aquest cas sí, és en aquest grup d'edat.
I com a fisioterapeuta, com podem explicar als oients d'Ivetres Ràdio que la gent jubilada s'ha de moure? Que és important treballar la força, la mobilitat i evitar el sedentarisme?
Pues és molt fàcil, podríem dir, algo tan senzill com inversió en salut. El fet de seguir programes d'activitat física guiada té beneficis multidimensionals, no només a nivell físic, sinó psíquic i social. I això, pues, en l'àmbit sanitari ho tenim molt en compte, una visió global de la persona.
Home, per què és tan important la força en la gent gran? Per evitar caure, per exemple? Perquè sí que potser tenim més idea de quan la gent se va fent més gran, l'únic exercici físic que fan és anar a caminar. I realment s'ha de fomentar l'exercici de força.
Sí, l'exercici de força a dia d'avui té una important evidència científica damunt de diferents àmbits de la salut. No hauríem de pensar només en aixecar una peça, sinó la velocitat a la que es fa un moviment, la capacitat de sostindre una posició mantinguda, tot això té un important impacte en la reducció del nombre de caigudes que té la nostra població. I les caigudes són algo que realment a dia d'avui és una plaga, un problema molt important amb un gran cas de despesa sanitària.
Xerrant de despesa, Toni, és que està clar que el pacient gran actiu evitarà això. Consultes, medicació, recaigudes, malalties, ingressos, com més es cuidi, millorarà la seva qualitat de vida en els 3 anys.
Totalment. I hem de tindre també en compte un aspecte que a dia d'avui cada vegada està més evolucionat, que és l'aïllament d'aquestes persones que tenen por a sortir per les caigudes, per inclús avui en dia el tema de les patinetes, no? També, no? La gent té por que un petit colp, un petit ensurt, pues acabi amb ells en terra, no? Llavors, exercicis de forces, exercicis de reacció augmenten moltíssim la seva autonomia i faciliten que continuïn amb una vida activa.
Clar, efectivament, vostè està contant un cas de tothom coneix gent gran, no?, els seus predins, que diuen, amb 80 anys, amb una caiguda, se va rompre la cadera i ja se li va complicar tot i va durar menys temps en vida.
Aquest és un dels temes que a mi més em motiva a desenvolupar aquests programes, no? Pensa que nosaltres, a la nostra sala de fisioteràpia, rebem moltes d'aquestes fractures, però jo em plantejo què podem fer per evitar aquestes situacions o almenys disminuir-les, no? I programes com aquests estan convençuts que poden aconseguir-ho.
Toni, i fa cas la gent gran a les recomanacions dels fisioterapeutes? Cal millorar la pedagogia perquè captin el missatge? Perquè un quan és d'una edat jove o moderadament jove que fa esport, doncs el fisio és com el seu especialista de confiança quan té una lesió, però la gent gran fa cas al fisio?
Jo estic orgullós dels meus pacients, venen amb una actitud molt bona, però sí que hi ha un punt que es complica en aquestes edats, és la qüestió de l'esquema corporal. Ells tenen una dificultat per comprendre les instruccions que els donem i en els últims anys aquí a Eivissa estem desenvolupant tècniques que es diuen de pedagogia de l'esquema motor, on fem diguem-ne comparacions, metàfores que els hi facilitin a ells continuar a casa amb instruccions que no siguin tan senzilles com donar un simple paper i dir-li llegeix-t'hi això, no? Hi ha un puntet més que li dona una volta de tuerca.
Hi ha adherència, Toni? Nota que quan, per exemple, una ampolla, una botella de 2 litres que és per fer feina de bicis, per exemple, la gent a casa seva el fa, que després trà aquesta persona més còmoda per agafar la compra, per exemple. Són coses quotidianes, sí. No?
Sí, però necessitem donar-li un puntet més, necessitem motivar-los, necessitem... La feina grupal té una potència terapèutica molt més gran. I aquí és on tenim la nostra feina, no? Buscar quin tipus d'intervenció pot ser més estimulant per aconseguir que les persones pues, després a casa vulguin fer-ne o inclús s'associin, quedin entre ells. És molt polit veure com a la sortida de les classes s'ajunten i intenten pues, fer pinya, no?, entre ells.
No? Guapo, això sí.
Toni Riera, fisioterapeuta del Centre de Salut de Viver a Eivissa, moltes gràcies per participar amb nosaltres a IB3 Ràdio i que vagi molt bé aquestes activitats de la setmana de l'activitat física. Fins una altra.
Pues, moltes gràcies. Adéu.
Adéu.
Laura, com han dit la benvinguda a l'inici, avui el programa va molt dedicat a l'esport perquè fer esport, fer activitat física, com està dient Toni Riera, fisioterapeuta de Viver a Eivissa, és salut. I ara començarem amb dues llicenciades d'Educació Física. Fins ara mateix.
Vida saludable. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial.
Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i tot més. Amb bici i bus. Guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
I Laura Calafat, cada dissabte a migdia a IB3 Ràdio, el programa de salut i benestar de referència. Avui, a Vida Saludable, dedicam el programa a l'esport, a la importància de fer activitat física i moure'ns per envellir millor. Fer esport és salut. És una obvietat que l'activitat física és un dels pilars fonamentals de la salut. Aquesta setmana, concretament dia 6 d'abril, es va celebrar el Dia Mundial de l'Activitat Física i també dia 7 es commemorar el Dia Mundial de la Salut. Avui volen difondre uns bons hàbits saludables i reforçar el missatge de promoció i prescripció de l'exercici físic com a prevenció de malalties i estil de vida.
I per aquest motiu, com han fet en altres ocasions, volen donar importància a la salut esportiva, de la mà dels llicenciats en Educació Física i de la mà del seu col·legi oficial. Avui comptam amb Elena Pérez, ella és llicenciada en Educació Física, amb 12 anys en gestió esportiva, 15 anys treballant un programa d'exercici físic per a la gent gran a Marratxí i ha fet feina d'entrenadora personal, ha estat 4 anys gerent del col·legi oficial de llicenciats en Educació Física i Esportiva i actualment fa feina al Consell de Mallorca gestionant programes d'esport base i a la unitat d'activitat física i salut de la institució Insular. Molt bon dia, Elena, gràcies per ser a la ràdio pública i benvinguda.
Molt bon dia a tots.
També tenim la sort de comptar els estudis d'IB3 Ràdio amb Marta Seguí, és graduada en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a Lleida, és col·legiada des de l'any 2018, és educadora físico-esportiva amb 8 anys d'experiència, per exemple, actualment a un centre d'entrenament, ha fet formacions relacionades amb l'àmbit de la salut amb l'objectiu de poder ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones. Es declara més una apassionada de l'esport, com un servidor, des de ben petita i practicant habitual. Benvinguda, Marta, com estàs? Gràcies per estar avui amb nosaltres.
Benvingut, bon dia, com anem?
A veure, pregunta una mica per a totes dues. Anem a fer un poc de pedagogia, de feina didàctica, perquè a vegades la població en general i també els mitjans de comunicació xerran de si esport, activitat física, però jo crec que són matisos. Quines diferències hi ha?
Idò, xerrant de tres conceptes claus, sí. Tres conceptes que serien com activitat física, que ens referim quan fem un moviment corporal, que ens implica un consum d'energia. Val? Això podria ser com caminar per anar a la feina, com pujar escales, com anar a fer la compra. D'acord? Després està la part que és exercici físic. Aquest concepte és molt important perquè és una activitat que està planificada, que té un objectiu de millora de la condició física, com pot ser entrenar força a un gimnàs, sortir a córrer, d'acord? I després parlam de l'esport. L'esport és una activitat reglada que té una competició, com pot ser practicar atletisme, escalada, bàsquet... I aquests tres conceptes són superimportants a tenir en compte dins del nostre àmbit.
I per què és important fer qualsevol d'estres en el final? Qualsevol activitat, exercici o esport. Per què és important? Això vol dir salut, necessàriament? Elena?
Sí, totalmente. Sí, sí, sí. O sea, es que siempre lo decimos, el movimiento es vida. Y la actividad física, el ejercicio físico y el deporte es salud. Bueno, cuando hablamos de deportes extremos, a lo mejor podemos ahí tener un poquito de diferencia, pero el moverse es salud. O sea, es decir, el estar activo, lo que hace es que te encuentres mejor, o sea, que generes mucha mejor calidad de vida, que te encuentres mejor, y es que tiene muchísimos beneficios, podríamos nombrarlo y no terminaríamos, pero al final es mantenerse activo, porque al final mantenerte activo te mantienes activo a nivel de cuerpo, a nivel de mente, es necesario, no es una opción.
Marta, has explicat molt bé la diferència que hi ha entre activitat física, esport i exercici físic, però fer activitat física, perquè ja no sabem ni com ho hem de nombrar. Activitat física és molt més que moure-se, és fer un poc més, esforçar-se una mica, que ens costi.
Exacte. Moure-se en si seria activitat física. Quan xerram de una activitat que està planificada, al final també amb un professional qualificat, que és important també tenir en compte, ho xerrarem un poc més endavant, m'implica un esforç, m'implica fer una miqueta de moviment, però sortint un poquet de la comoditat i dels nostres límits.
Mm-hmm. I fer esport és salut, és prevenció, sobretot.
Exacte, sí. Al final és una prevenció, com deia també molt ben Elena, de salut física i salut mental.
Qui ha de fer esport? Tothom, si es troba bé de salut, és a dir, si no té limitacions a la seva autonomia, qualque problema de salut que l'impides, qui ha de fer esport? Tothom ho ha de fer?
Tothom. Tenga o no tenga un problema de salud, musculoesquelético, lo que sea, todo el mundo. Lo que pasa es que las personas que tienen problemas, nosotros recomendamos que vayan a profesionales del ejercicio físico.
Y que se adapten a lo que puedan
hacer,
¿no?
A lo que puedan hacer. Es decir, si una persona tiene problemas de rodilla, bueno, pues el educador físico deportivo le dirá, esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Evidentemente siempre con una prescripción médica, equipos multidisciplinares, todo. Pero todo el mundo se tiene que mover. Al revés, si no te mueves, vas peor, vas en decadencia.
Y, Marta, si no costa, si no tens la sensació quan t'estàs dutxant... És que fem esport que es pitjam...
Que ho sabem, no?
Quan ens dutxam tenim aquesta sensació de... Uau, ho he deixat tot, estic exhausta, no? I ha valgut la pena, no? Sí. És com una recompensa, no? Si no tens aquesta sensació, vol dir que... Ho he dit abans, Elena, i després volem de xerrar també en aquestes persones que duen les coses en el límit. En això ho xerrarem després. Però si tu fas esport i no te canses, vol dir que tu podis fer més?
Sí, hi ha molt de matisos... Però és vera que està la població molt acostumada a fer uns esforços molt senzills, com pot ser caminar, i hem d'anar una miqueta més enllà. Són pautes molt bàsiques, però sí que quan entrenam, per exemple, a un centre d'entrenament o qualcú que ens guia i ens du per un camí, que volem millorar, bueno, crec que és superimportant sortir d'aquesta zona de confort i poder...
Ara vas posar un exemple clàssic, no? Que sí. Qualsevol entrenador personal te fa, no? Tu estàs en el gimnàs, en l'Aura hi va molt, també, sí. I estàs allà fent pres de banca, no?
Sí.
I tu, a la quarta sèrie, tu ja has pujat de pes i dius, ostres, que no m'he fet tres. I te dius l'entrenador personal, és que aquesta és la bona. Això és correcte? És a dir, quan ja el teu cor va al límit, dius, aquí és quan el múscul està fent feina, és així?
Bueno, totes les sèries són importants, sí, les primeres també per activar-nos una mica, preparar el cos per aquell esforç en concret, però són les que realment tenen una mica de més de suc, així que sí,
És com els darrers burpees. Dius, sí. Per què els militars inventaran els burpees? Si són terrorífics. Són durs, no, Elena?
Sí. Muy duros, muy duros.
Però és una activitat molt completa, no? Perquè crema molt.
Sí, 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 sí. Lo que pasa que yo siempre lo digo, o sea, para hacer un burpee también tienes que estar un poco entrenado, porque si tú vienes de cero y te pones a hacer un burpee,
pues
que te fagas. Es que te va a doler todo el día siguiente, pero bueno. Pero sí, 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 evidentemente.
Lo important en el final és trobar l'exercici físic que està més adaptat a cada persona i que, a més, també gaudeixin de fer exercici físic. Tampoc se trata d'anar a sofrir. Mm-hmm. Per això hem de trobar aquella motivació. Fes per cada dia és important o també hem de prioritzar el descans?
El descans també és important, però sempre es poden combinar, per exemple, amb activitats més exigents, com pot ser un entrenament de força, i es pot combinar també amb una activitat més aeròbica, com pot ser anar a córrer, fer una feina de o bicicleta. Són compatibles, se poden combinar un dia amb l'altre. Així que...
Però ara l'evidència científica xerra de força, a qualsevol edat, en qualsevol Exacte. Condició. Això, per què tant se xerra de força, no tan aeròbic, que no vol dir que no sigui combinable, però se diu que tothom ha de fer força. Especialment, fins i tot, la gent gran, per no caure, no?
Exacte. Un dels principals problemes que tenim en la població avui en dia és la sarcopènia, que és la pèrdua de massa muscular. I és clau treballar-ho en totes les etapes de la nostra vida, tant la gent jove, els adults i l'adult major.
Que cuando trabajamos fuerza, él genera estímulos en el hueso. O sea, cuando tú trabajas la fuerza, la contracción, entonces lo que hace es que se genera masa ósea. Entonces, claro, al final no pierdes massa òssia i és super important per a les persones majors.
Sempre se xerra, no?, que les persones que se rompen el creuat se li queda una cameta fina i ha de recuperar aquesta massa muscular, no?
Sí, 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 sí.
Elena, sabem que, bueno, que tu estàs bastant ficada en el col·legi, és una professió que, a més, cada vegada és més important, pot ser, antigament no se sentia tant, se sentia el famós INEF, no?, però que té un col·legi oficial i cada vegada està més involucrat l'educador físico-esportiu a la vida diària. Quines són les seves principals reivindicacions dels llicenciats?
Hombre, para nosotros, sobre todo, que se nos reconozca, ¿no? Porque es verdad que lo que tú dices, ¿no?, que somos una profesión que los que nos encanta el deporte, amantes del deporte o de la salud, siempre lo hemos tenido muy claro, pero sí que es verdad que a nivel de población pues no a lo mejor se nos conoce, porque sí que se nos conoce, pero creo que se tendría que conocer mucho más y sobre todo regular la profesión, porque sí. Es una profesión no regulada.
¿Entrusisme, vol dir això?
Muchísimo.
Nos pasa a periodistas, nos pasa a mis profesiones, ¿eh?
Sí, 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 lo que pasa es que lo que hablamos, ¿no? Es una carrera universitaria, pero no está regulada. Claro, pues normalmente supongo que los periodistas a lo mejor os pasa lo mismo, que claro, que tiene que haber una regulación para que todo el mundo cabe, todo el mundo puede trabajar, todo el mundo puede ejercer, pero...
No heu d'estar col·legiats per exercir, que és el que passa als periodistes, no? Que podem estar col·legiats, però no fa falta estar col·legiat per...
Mira,
els metges han d'estar col·legiats, els farmacèutics, per exercir.
Es que lo hablábamos con Marta, me lo preguntaba, y le digo, mira, cuando yo entré en el colegio, no decían que no era obligatorio, pero hablando con el Consejo Colef, que es la corporación que aglutina a todos los coles de España, hay una, bueno, la coordinadora que entiende mucho de leyes y tal, dijo, y sacó una ley de 1978 donde la colegiación era obligatoria. Pero en un momento dado se perdió, se diluyó y no sabemos por qué se quedó ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Cataluña, que tiene una ley propia, ellos para ejercer sí tienen que estar colegiados. Pero sin embargo, nosotros no.
Hauria d'haver més homogeneïtat, no? Tot Espanya, sí. Tal vegada.
És a dir, va a nivell comunitari.
Exacte.
I que ara es pugui fer el grau a Balears, a la UIP, és un avanç important perquè els estudiants ja no han de sortir de fora.
Sí, 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 sí. Es que es, pues eso, no tiene que salir fuera como antes, que se tenía que desplazar a otras comunidades, y está bien, y tenemos dos, el UIP y el CESAC, y nosotros siempre nos preguntan, ¿qué os parece? Y nosotros pensamos que cabe todo el mundo, o sea, es decir, porque la población va a más, es decir, quiere cuidarse, quiere entrenar, quiere sentirse bien, y es que ahí es donde estamos nosotros.
Està passant amb el grau de salut, que també s'estan estudiant a la pública, a la privada, noves facultats que venen. Sí. Marta, perquè tu, lògicament, ton pare i ta mare, si quan vas complir, vas acabar d'estudiar, vas dir, jo, papà, que vull fer aquest estudi, si haguessin estat a Palma, no haguessin partit a Lleida.
Exacte. No me plantejava estudiar cap altra cosa, per lo tant, tenia claríssim que volia anar cap a aquest objectiu, i l'única opció era partir fora. Així que és un gran avanç poder tenir aquí... la nostra...
I igual que ha passat amb infermeria, que si ATS, que si DUE, que està, sí. També heu canviat la nomenclatura i ara es diu CAFIT. Per què han passat d'INEF a CAFIT?
Porque INEF era Instituto Nacional de Educación Física y pasó de un Instituto Nacional de Educación Física a una facultad. Y cuando pasó a facultad, la facultad era la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. O sea, ha pasado como muchos nombres. Pero
¿cómo es fer feina a l'esport base? Porque también se inculcan valors.
Sí, sí, sí. Bueno, el Consell de Mallorca hay muchísimos programas y, bueno, desde niños, adultos, gent gran, pero la promoción, pues se hace en promoción, se trabaja con los diferentes ayuntamientos, se generan programas para que los niños se adhieran a los programas y que puedan practicar desde edades muy tempranas, ¿no? Y ayudarles a trabajar, ¿no? En el deporte.
¿Es una cosa que recomanaríeu? És a dir, que un jove... Després xerrarem de l'esport que ha de fer tothom a la certa edat, des de nadons o petits a persones grans, específicament per edats. Però és una cosa que pares i mares que ara ens estiguin escoltant que hem de motivar i fomentar, és a dir, encara que sigui nostre escolar, que sigui cosa que quan surtin de l'escola no vagin a casa seva a agafar un mòbil o una tableta o mirar la televisió, sinó que es moguin. És una cosa que hem de recomanar, que se faci base.
Totalment d'acord. Sí. Al final, si les famílies acompanyen en aquest procés, és molt més senzill que després, durant al llarg de la seva vida, puguin ser més actius i tinguin tots aquests beneficis que porta l'exercici físic, l'activitat física i l'esport. Així que sí.
És igual quina, perquè sempre estem pensant en bàsquet i en futbol, però n'hi ha moltes, eh?
Moltes. Moltíssimes disciplines esportives. És que podríem nombrar un munt. Patinatge, voleibol, tennis, pàdel...
Hi ha tant esports individuals com col·lectius, així que...
Els pares i mares a vegades diuen, no, jo vull una feina d'equip per valors, per fer feina, meritocràcia, per saber guanyar i perdre entre tots. És a dir, penseu que fer feina amb equip per un nin o una nina és un plus?
Sí, és un afegit. Jo també venc d'un esport individual com és l'atletisme i estic molt contenta d'això, però sí que és vera que combinar les dues opcions és bastant interessant.
Elena?
Sí, sí, pienso lo mismo. Yo vengo como ella también, de dos deportes individuales, pero luego he practicado deportes y pienso que sí, que la cooperación, el trabajo en equipo, se trabajan valores. O sea, es decir, en deporte se trabajan valores, incluso individuales. Aunque vengas de un deporte individual, entrenas con gente. Entonces, siempre...
Exacto. Mira Rafa Nadal, que es un ejemplo de valores. Mira. Y eres esportista individual.
Total, total.
Sí. ¿A quina edad es recomanable iniciar a un nin a l'esport?
Que los primeros años son jocs.
Meses, eso no, fuera broma. O sea, es decir, desde pequeño ya estimularlos para que se muevan. Porque es que hay estudios que dicen que cuando tú estimulas el niño para que se mueva, a nivel cognitivo, favorece muchísimo el desarrollo cognitivo. O sea, es decir, desde pequeñito ya. O sea,
el simple fet de poder acompanyar un parc que se mogui, el que dèiem, sortir un poquet de les pantalles o d'estar a casa tancat, tot això incentiva i ajuda moltíssim.
Com, per exemple, natació, potser quan són més petitets... Inclús se fa ja natació per nadons. Quan són bebès ja se poden ficar dins una piscina.
Que són peixets, que ho fan molt bé més.
Però con 3, 4... Jo recordo con 4 anys ir con la raqueta de tenis. O sea, todo el día con mi padre.
Elena, que és la unitat d'activitat física i salut del Consell, que és una cosa relativament novedosa, té poc temps i que està funcionant bé, no?
Sí, és una unitat que s'ha creat en el Consell de Mallorca... que parte del Servicio de Medicina Deportiva del Consejo de Mallorca y, bueno, tiene tres ejes así principales, que es la prevención, ¿no? La promoción de actividad física y salud y revisiones médicas que se hacían. Todos los niños que están federados hacen revisiones médicas, bueno, para
chequear. D'un control, ¿no? Cada 2 años, a més, ¿no?
Sí. No, cada año.
Era cada 2 años y ya se ha pasado un patxo.
Un año, ¿no? Sí, y entonces, pues, bueno, lleva un año y medio y entonces, pues, se están haciendo muchísimas actividades, programas, talleres, charlas, se hace una parte formativa y lo que realmente se está haciendo ahora es que se está trabajando mano a mano con la Consellería de Sanidad para crear un programa de prescripción de ejercicio físico que llegue a todos los municipios de Mallorca para las personas adultas.
Per tant, aquí veiem la importància de l'esport, de l'activitat física i lo relacionat en el final que està en la salut, que nosaltres som un programa de salut, sí. Però l'esport ho consideren salut perquè és el pilar bàsic...
Activitat o exercici,
sí, que
quedi clar.
Sí, que quedi clar. Sí, sí. És el pilar bàsic en el final de la prevenció d'enfermedats.
Sí, sí, totalment.
Marta Mem, per què decidiràs estudiar aquest grau, tu, personalment?
Idò, sóc una persona, bueno, tota sa vida molt activa. A camp meva també han estat esportistes i els ha agradat el moviment. I des de petita, idò, no aturava per casa, m'he mogut, he fet atletisme, vaig fer futbol sala. I jo veia que no podia estudiar una cosa que estigués asseguda. I vaig dir, me'n vaig directament cap a aquest grau. I estic supercontenta d'haver encadenat aquest camí. És vera que vaig començar la carrera pensant que volia dedicar-me a salt rendiment, perquè jo venia d'estar en el Centre de Tecnificació Esportiva de les Balears, però durant el transcurs de grau vaig veure que hi havia moltes més portes, que pot ser l'educació, pot ser la gestió, pot ser rendiment, pot ser la salut, i al final he acabat en aquest àmbit de salut, i molt contenta, i crec que seguiré aquí la resta d'anys que me quedin fent feina.
Aquí volia arribar, perquè clar, si ara potser hi ha qualque jove que ens escolta, o qualque pare que sap que el seu fill és bastant esportista i podria anar dirigit a estudiar aquesta carrera, quines són les sortides professionals que té aquesta carrera? Professor d'educació física, preparador físic, entrenador a un gimnàs, perquè potser també ho tenim un poc distorsionat.
Hay muchas. Está educación, ¿no? Profesor de instituto, alto rendimiento, ¿no? Preparadores físicos, hasta la dirección técnica deportiva, es decir, tú puedes ser un director técnico de una instalación deportiva o técnico deportivo como soy yo ahora mismo, ¿no? En las administraciones públicas hay las plazas de técnico deportivo. Está la educación, o sea, ¿quién más?
Luego, bueno, el tema de salud.
Ah, el tema, bueno, evidentemente, sí. El tema de salud. Ahora se crea un decreto con la antigua legislatura en la que en el ámbito sanitario hay una profesión de técnico deportivo para poder empezar a trabajar en el ámbito sanitario público. Lo que pasa que está un poco paralizado.
Això, de fet, me pareix que ho van xerrar en Carmina, un programa que la van tenir aquí, que seria importantíssim dins els hospitals tenir un tècnic esportiu, on estan fent feina els fisioterapeutes, cadascú en el seu àmbit, però seria molt important. I necessàriament, una persona formada, graduada o llicenciada ha d'estar en forma, ha de predicar l'exemple i no tenir sobrepès, estar en forma... Al final és més que una formació, és un estil de vida. És estrany veure un preparador físic amb obesitat o no?
A ver, es lo ideal. Y normalmente lo que nos dedicamos a esto es porque nos gusta el deporte, porque somos activos y nos movemos. Entonces, evidentemente, predicamos con el ejemplo, pero bueno, puede haber un poco de todo.
Pero... Sí, però jo crec que al final tu el que vols transmetre és que te mous, ets actiu, així que... No té res a veure al final l'aparença que tenim, però sí que és vera que s'ha dit que tenim el nostre dia a dia és bastant important.
Però si esteu preparador físic, esteu professor de calistènia, t'haurà de fer 10 dominades, perquè si no les fa ell, com les farà l'alumne, no?
No té per què, a vegades sí que mos passa que ensenyam coses que ens costa més o que no sabem fer, però que sí que és una activitat o un exercici important per la persona que entrenam. Però bé, si som persones actives i en moviment, ho intentam treure de qualsevol manera. Això no hi ha problema.
Ja se xerra molt a Àsia i als Estats Units de que facin espais i fins i tot llits per descansar les persones en la seva jornada laboral, especialment a Àsia. El lloc de feina majoritari és molt gent, no hauríem de tenir ja un gimnàs, dutxes, i dius, tens 2 hores per descansar i tornes a les 5. Si tu vols entrenar, i per què no ara poden entrenar? No seria una meravella, igual que hi ha grans feines amb escoletes, que tinguin un gimnàs?
Sí.
Comença a passar a certes empreses més grans, però que dediquen un temps, un petit espai de temps, dins l'horari laboral per poder entrenar. Al final això, menys risc de lesió, de baixes... I...
Fomentes bon ambient.
Exacte, fomentes bon ambient, salut mental, és a dir, té molts beneficis, que seria ideal que qualsevol empresa pogués dedicar aquest petit espai per moure-se i fer...
I que hi hagi vestidors, perquè si has de suar i seguir fent feina és complicat, que a vegades passa, no, tens aquí tal, i com me'n puc canviar?
Sí, jo sempre digo pauses actives o descansos actius,
¿no?
A los compañeros, de verdad. I se están creando proyectos con esto.
Molt bé. Arribats en aquest punt, ara telefonem a un exemple de vida saludable esportiva a la seva edat, Paco Blasco, conegut per competir en trail i atletisme als seus 74 anys. Molt bon dia, Paco, benvingut a Vida Saludable al nostre programa.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Paco, encantat de saludar-lo perquè vostè és una persona que surt als mitjans, que és un poc influencer, que és un exemple en el final. Què és per a vostè l'esport?
Bé, no, l'esport forma part de la teva vida, no? Hi ha èpoques més complicades, com pot ser, per exemple, la jubilació, que si l'enfoques com a una oportunitat, pues, forma una part molt important del dia a dia d'un jubilat.
Anem a imaginar-vos que hi ha gent, jo conec un poc el seu cas, però anem als nostres oients. Exactament, quan fa esport? Cada dia que fa exactament? Si ens pot resumir un poc el seu dia dels darrers anys.
Sí, doncs mira, començant dilluns descans, perquè normalment he competit des cap de setmana. Dimarts, dijous i divendres vaig anar al gimnàs i faig tot tipus d'activitats. Pilates, core, cardio, body pump, abdominals... Ara cap de sortir d'una classe de pilates. I tenia glúteos i he sortit per atendre-vos.
I com van els glutis? Fan mal ara?
Els glutis, no, a mi no els ha fet perquè m'he escapat per venir a veure vos, però bueno.
Millor. Sí,
i el dimecres, allí, per exemple, pues, faig muntanya sempre cada dimecres. Jo, com que visc a Campos, pues, ja a Sant Salvador, faig àrees curtes, llargues i tirada. I dissabte i diumenge me poso un dorsal. Ara aquest dissabte pues, farem la travessa Serra de Tramuntana, la distància curta, perquè ja tenim una edat, que són 23 quilòmetres.
Uau!
Ha estat sent de desnivell i en 6 hores de possibilitat de fer recorregut i intentar arribar més de 6 hores, clar.
Paco, i a quant fa el quilòmetre? Vinga, anem a fer un poquet d'enveja. No els 23, que són molts, però si surt 10 quilòmetres, per exemple, a quant els fa?
Bueno, pues amb asfalt els estic fent en torn a una hora. Ara la setmana passada va ser campiona de Balears i Eivissa, però no me vaig trobar bé perquè el dia abans corria a Formentera i vaig tenir un virus d'aquest estomacal, no vaig poder córrer, uh-huh. I vaig passar bastant més hora. Però, bueno, normalment el meu ritme d'asfalt són de munt 6 i a muntanya pues, dependeix molt de... sobretot des del nivell i de la duresa del terreny. I Paco... el mateix corre per pista que corre per roques.
I Paco, on troba la motivació per sortir cada dia? Perquè, clar, són 23 quilòmetres, a més està bé físicament, que segur que ho està, també és una feina motivacional i de concentració que mentalment digui jo puc amb 23 quilòmetres, perquè hi ha moments que quan du 15, 14 ja comença a estar cansat.
Bé, bueno, aquí apliques una cosa que se diu paciència, que és intentar arribar sense obrir-se massa dins este detall. L'altre dia vaig escoltar una xerrada d'en Kilian Jornet, que va estar aquí tota la setmana passada amb nosaltres, i xerrava que la motivació venia a dir que no l'has de cercar, perquè si no te surt, és mal de fer. És a dir, jo la motivació la trobo en les petites coses i en les grans coses, perquè jo cada any me program tres picos de forma, que són un campionat d'Espanya, un campionat d'Europa i un campionat del món, i és el que me motiva. És a dir, jo estic entrenant tot l'any per aquestes tres grans fites que tinc al llarg de l'any.
Paco, jo som un poc més jove que vostè. Tenc 46 anys, però també faig esport cada dia i practic de tot. I jo, quan m'aixec, ja noto els 46 anys. No me puc ni imaginar, quan vostè s'aixeca, no li fa mal tot? No té cap molèstia? Se troba bé?
No. Els corredors de muntanya diuen que si només sortíssim quan no tenim molèsties, no sortiríem mai. És a dir, sempre tens aquelles petites coses i que llavors queda la vida esportiva de cada un, pues en aquest cas, que és una vida esportiva llarga, que he jugat a futbol, a handball i fet altres coses, pues jo puc dir que corre sense menisc. Si jo tinc el menisc esquerre operat en 32 anys, que llavors m'ha fet moltíssima de falta quan he començat a preparar coses més sèries com maratons, i el menisc de genoll dret, pues romput per mig, però sense desplaçament, és una rotura, diguéssim, neta, i la meva rompre pujant estomí ara fa 3 anys. I amb això corre, és a dir, molt important el gimnàs, molt important la força, sobretot pel corredor de muntanya, que és un corredor que normalment, com que està fort, se pensa que no, la força no és important i és importantíssim.
Per tant, li passa un poc en Rafael Nadal, que va arribar un moment que la seva carrera ja sabia que havia de jugar amb molèsties i amb mal, però ell ja se va conscienciar, vostè, encara que li faci mal, surt igual.
Bueno, sempre que sigui un mal controlat.
Suportable, no?
Una cosa limitant. Si te fa mal, bueno, també normalment pues, tens un bon osteòpata, un bon fisio. També hi ha molts de trucs, com pot ser, pues, jo què sé, dur sempre el rodó amb ibuprofeno per aquella petita molèstia, la crema de massatges...
Valfisio, no, també?
Sí, jo tinc un osteòpata de capçalera, diguéssim, que quan preparo coses xules pues, ja me programo amb ell, ja vaig a veure-lo i me fa... i crida regularment, especialment quan feia maratons d'asfalt, perquè són bastant més, no nocius, però sí bastant més durs de preparar que la muntanya, perquè la muntanya també camines molt, t'atures de bons paisatges, en el meu cas t'atures de fer una foto, menges en els avituallaments, t'atures de xerrar amb sos voluntaris, és a dir, són dues coses, tot es corre, però són dues coses molt diferents, l'asfalt i la muntanya.
Sí, és vera. Paco, què li diria a una persona de la seva edat que ara ens escolti que està sent molt sedentària, que no fa cap activitat i que només agafa el comandament a distància per posar-se a televisió?
Doncs, pues, bueno, primera, que el sofà és un mal enemic. Segona, que trobi una activitat que li agrada. si li agrada caminar, que camine, si li agrada trotar, que troti, si li agrada anar al gimnàs, que vagi. I sobretot que sigui constant, és a dir, que faci de la seva dedicació diària com un rite, no? Jo no m'ho penso, jo que no tinc aixec a les 8, m'he embrenat i llavors me'n vaig al gimnàs. O, en el cas d'ahir, pues, me'n vaig cap a Sant Salvador i faig la meva tirada, no?
Paco, abans de despedir-lo, aquí tenim l'estudi de TV3 Ràdio, dues llicenciades en Educació Física, són un exemple, són professionals d'això. Jo crec que Marta i Helena, qualque cosa li hauria de dir a en Paco, que jo crec que és un exemple, no? No per la gent gran, sinó per tothom.
Per tothom. Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Que no conocemos personalmente. Pues nada...
Coneixen yo... Helena Pérez, ¿no?
Sí, claro. Sí, no fa gaire Valentina Junts. Sí.
És un crack.
És un crack. I un referente. Un referente.
Sí. Bueno, no em sent. Jo sempre dic un jubilat que fa coses.
I és molt important el que deia de la constància. A vegades organitzar-se per entrenar, encara que potser t'aixequis una mica més cansat o sense tanta motivació, hi has d'anar. Ho has de fer. Sempre podràs fer més o menys, però res, Paco. Enhorabona i endavant, a seguir.
Buscar ese estilo de vida.
I també pensar una cosa, que és com el medicament. Si tu prens un medicament habitual i un dia no prens la pastilla, l'endemà no n'has de prendre dues. Has de prendre la que te toque.
Correcte.
Si tu un dia no pots anar per lo que sigui, no te tornis loco. És a dir, demà serà un altre dia i demà faràs lo que te toque, no... No has de fer dues sessions perquè te n'has deixat una, no?
Con l'eslògan, menos pastillas y más zapatillas, no?
Exactament.
Paco, el deixem que encara arriba a classe de glutí, si vol, i el convidam un dia que vengui aquí a la ràdio, el Vivo Campos, però el Campos està molt a prop de Palmes, mitjoreta, i un dia ve els estudis d'Ivetra Ràdio perquè ens agradarà conversar amb ell en calma aquí a Ivetra Ràdio, d'acord?
Estaré encantat de compartir aquestes tones amb altres.
Paco, gràcies i enhorabona pel seu gran estil de vida saludable.
Moltes gràcies.
Fins una altra.
Adéu.
Vida saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
Diumenge a les 12 segueix el futbol de Primera i Segona Federació amb Esports 3 en joc.
I a partir de les dues, la primera divisió des de l'estadi de Sant Moix amb el Real Mallorca, Rayo Vallecano.
Segueix la prèvia amb les millors seccions i la transmissió del partit, com sempre, amb la màxima intensitat.
Que l'escapada de la seu!
En acabar, el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Diumenge de futbol, gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
A IB3 Ràdio, vida saludable. Carlos Hernández.
I Laura Calafat, que té més protagonistes.
Així és, perquè si han conegut la història interessant d'en Paco, ben entretinguda, també és la vida esportiva de Juana Galletero. I ja la tenim des de l'altre costat del fil telefònica. Molt bon dia, Juana, gràcies per estar amb nosaltres.
Bon dia.
A veure, quina edat té vostè i quin esport fa? Que tots els oients s'enterin bé.
Sí, pues jo ara tenc 70 anys. I practic, pues, atletisme.
Fa atletisme?
Sí, sí.
I per què fa tant d'esport, vostè?
Bueno, és una cosa que m'ha duit a poc a poc, vull dir jo, perquè quan era més jove, pues jo tenia de vida d'uns al·lots a competició, a dissabtes i diumenges. Jo no podia, perquè en aquells anys hi havia molta de feina, i tampoc no estem tan inculcats com estem ara en la de port, que diguéssim. Ara la gent està més fitxada. I les dones també, perquè fa un temps no hi havia tanta dona com hi ha ara en totes les proves de competició. I llavors, quan vaig començar ja a tenir 48 anys, que venia la menopàusia i tots els canvis hormonals i tot això, i a més es van aconsellar que no fes vida sedentària, perquè ara tenen tots els problemes. No és que hem fet de vida sedentària, perquè jo he fet feina tota la vida, mai he estat segura que diguéssim una feina de segura, al revés, al contrari, tot el dia anava d'aquí i d'allà. Però amb el meu fill, que eren deportistes, pues, m'han ponit un poquet i me vaig posar a petit quiló en els 48 anys.
I hi ha, qualque dia que li faci més peresa o li faci mal?
Bueno, sí, això descomptat. Descomptat perquè hi ha molt de dies que dius, oh, ara de partir. Però t'has d'esforçar i t'has de llevar la presa i has de poder, pues, molta voluntat, perquè si no de voluntat no se fan les coses aquestes.
I les seves amigues o la seva família no li diuen, men, Juana, atura un poc, que no tens edat, o en canvi l'animen?
Jo, el meu fill, m'animen tot. Tots les famílies m'animen. Les meves germanes sempre diuen, mare de Déu, jo si pogués fer el que tu, estàs fet una cabra. Però bueno, és més natural i és així.
I com animaria la gent de la seva edat a fer activitat esportiva, Juana?
Pues jo, moltes de ganes de fer coses, de no estar tancada, d'anar per l'aire lliure, perquè te dona vida, que diguéssim. Fa molta presa, a si ven de ple quan fa aquest dia tan dolent també, però bueno, te tapes un poquet i parteixes.
És veritat que després... Minuts, sí, com deien, Carles, quan t'acabes a l'esport i te fas la dutxeta, dius, que bé ho he fet, eh, que sí?
Clar que sí, un descansa i queda com a nou.
Moltíssimes gràcies, Juana Galletero. Enhorabona pel seu estil de vida saludable. Gràcies per participar amb nosaltres.
Vale, molt gràcies a vosaltres. Vale, vinga, adéu.
A veure, darrers 3 minuts de programa, així que serà com una mena de test. Ha de ser ràpid, Helena i Marta, vale? Ara vos preguntés i ens deis quina activitat recomana en funció de totes les etapes de la vida. Totes és totes. A veure, nadons recent nascuts, abans de que vagin a gates. Es bo per la seva capacitat motor, això que fa el pediatre, de que l'agafa i mig camina en les cametes, d'agafar pel braçet, es bo que es moguin?
Sí, aquí ja mos ficam a un entorn que no exactament
és
nostre,
més pediatre,
però sí, tot el que impliqui moviment, endavant.
Nins i nines fins als 5 anyets. Què han de fer?
Activitat física, por supuesto, y si pueden hacer ejercicio físico, es decir, empezar a hacer modalidades deportivas.
O sea, como jocs, ¿no?
Menys jugades, sí, exacte.
Eso es, juegos, pero incluso...
Que a vegades són de coordinació.
Sí. Sí, o sea, evidentemente psicomotricidad, pero que si tú quieres iniciarte, por ejemplo, yo que soy un niño pequeño, le gusta el fútbol, pues no quiere decir que tenga que entrenar fútbol, pero sí que pueda coger una pelota, que pueda hacer ejercicios con pelota, es decir, que ya hagan...
Una iniciació en aquesta modalitat esportiva que vulguin practicar o...?
Nins a partir dels 5 anys i ja fins a la pubertat, que és quan ja es poden federar a nivell esportiu o fer una extraescolar esportiva. Qualsevol.
Que els agradi, que els interessi, que els motivi a anar.
Que els enganxi.
Sí.
Y que disfruten la edad anterior, ¿no? Sobre todo lo que tú has dicho, Carlos, juegos, moverse, pero que sobre todo que le guste.
Y en aquesta edad, que no es preocupin tant per competir. És que no són molt bo a futbol. És igual, t'ho passes bé.
Igual. Sí, sí, sí.
Hi ha cabuda per tothom, sempre.
Adolescents, què han de fer? Perquè, clar, és una edat també que el cos te canvia i també hi ha molta gent molt que és una etapa de timidesa, ostres, que me viuen els companys, suant, i l'adolescent ha de seguir fent esport.
És que per a mi la etapa més complicada, perquè és quan molts lo deixen. No, també tenen que
estudiar. Surten de marxa, els estudis t'espitgen més, i és com a més vida social, i acabes deixant l'esport, i és un error, no?
Totalment,
sí. Totalment. A més, seria interessant que pogués haver més hores d'educació física a les escoles, perquè això ja mos allò banda damunt. Si hi ha adolescents que no fan fora de casa, que ho puguin fer a les escoles. Així que potenciem això.
I en extraescolares de les escoles també, no? Que se creen programes i que se creen más cosas para poder que los adolescentes no dejen de hacer deporte.
Gent jove, que crearem un ventall, aquí debatrem, dels 20 als 40 anys, perquè 40 anys és una persona encara jove. Dels 20 als 40 anys, demanem. Què han de fer? A diari?
Sí.
Això de 2 pics, 3 per setmana, no. Si pots, 5 al manco i descansar.
Sobretot una vida activa, es decir, si puedes ir 3 días al gimnasio y luego puedes caminar, puedes, yo que sé, un día en bicicleta, ejercicio aeróbico, como decía Marta, pero estilo de vida activo. Eso es lo que te va a dar salud.
I a partir dels 40 anys, inclòs la jubilació, o els casos que han tingut d'en Paco i en Juana, evidentment ja en funció de les possibilitats de cadascú, però que millorin la mobilitat, l'autonomia, que se moguin, que en facin el que hagin de fer, però que facin cosa.
Treball de força, al final també a dones a trobar amb l'etapa de la menopausa, també és molt important entrenar abans, però en aquesta etapa encara més seguir actives.
Perfecte, idò, queda molt clar el missatge. Marta Seguí, Helena Pérez, llicenciades en Educació Física i Esportiva. Gràcies per estar avui amb nosaltres a Vida Saludable. Sempre és un plaer fer feina amb el col·legi i amb el llicenciat com sou vosaltres. I que quedi clar que el missatge, que sigui activitat, exercici o esport, és salut, no?
És salut.
Totalment d'acord.
Gràcies, fins una altra.
Moltes gràcies.
Laura Calafat, aprofita cap de setmana.
Igualment, Carlos.
I ens quedam amb tequila, això de bota, salta, vaja, que et moguis, que és salut.
sé qué es lo que quieren y se los voy a dar. Y digo, salta, salta conmigo, digo, salta. Pasa la gente y me mira mal, pero no me importa, a mí me da lo mismo. Hoy estoy alegre y tengo ganas de saltar. Digo, salta, salta conmigo, digo, salta.
Són les dues.